mitjança, per tant, passarà a ser definitiva.
Aquesta passarà a ser definitiva. El valor amb euros hi ha molta diferència. Estem parlant d'una de quasi 18.000 per una de quasi 7. La diferència és
perquè hem agafat la llum d'un altre lloc, amb un comptador que nosaltres ja teníem en el pou del casal, i com que allí teníem suficient potència, perquè el pavelló consumeix 17 quilowatts màxim,
és suficient.
I llavors hem vist que perquè ho podíem fer també, que era possible legalitzar-la, i que amb el camp de futbol doncs podrem legalitzar-la i passarà a ser definitiva, i ens tindrem aquest estalvi de 600.000 euros buit.
Vale, llavors hi ha un altre expedient de Porta Cabot, que és pel contracte d'un servei de redacció d'un informe d'avaluació final del projecte d'intervenció integral del nucli històric de l'Espluga Francolí. De què es tracta aquest informe? Per què serveix?
És l'informe obligatori que hi ha a l'acabar el programa de barris, la llei de barris, que s'acaba al març d'aquest any, i doncs s'ha de redactar l'informe final de tot el pla. Porta Cabot és la mateixa empresa que va redactar el pla i que va fer tot el seguiment cada vegada que hi havia les juntes aquelles, que s'havia de passar informe a la Generalitat. Doncs és la mateixa empresa que és la que hem contractat per fer l'informe final.
Vale. I després encara en tinc una altra, que és del 105/2017, que és l'adhesió del Consorci d'Aigües de Tarragona. Bueno, el decret hi posa que atès que el Consorci creu oportú que el municipi s'adhereixi al Consorci d'Aigües de Tarragona, el CAT, per tal d'assegurar el subministrament d'aigua pel consum humà de la població. A l'últim ple, crec que el David és el que va comentar que seria per ús industrial i a ser possible no per ús de boca, però si en un cas de necessitat extrem es tingués que obrir, s'avisaria a la població perquè estiguessin assabentats d'aquest fet i llavors s'obriria. Però el decret no apareix, no hauria d'aparèixer.
No, perquè això apareixerà el projecte que ja s'ha encarregat, el vídeo ho informa l'altre dia, que s'ha encarregat al CAT, la redacció del projecte, i va a Sant Miquel, i de Sant Miquel podrà anar al dipòsit quan ens convingui.
I quedarà reflexat el projecte?
Sí, evidentment.
Gràcies.
Res més? Doncs abans de passar al número 3, abans us ho he explicat, volia excusar la presència la no assistència del David al ple, per motius personals. Ara passem al número 3, i és la ratificació del decret de l'alcaldia 2/2018 del 12/1/2018 d'aprovació de la setena certificació de les obres del pavelló.
Bueno, es tracta de ratificar el decret que va dictar el senyor alcalde el dia 12 de gener, que en la part dispositiva deia el següent: aprovar la setena certificació de l'obra del projecte de la construcció del pavelló poliesportiu municipal de l'Espluga de Francolí per un import de 229.384,38 euros, així com la factura que l'acompanya; segon, trametre a la tresoreria municipal per tal de que procedeixi el seu pagament d'acord amb el calendari previst; i tercer, donar compte d'aquesta resolució al ple municipal en la primera sessió que aquest celebri els efectes del seu coneixement i ratificació.
Un comentari? Doncs sí, passem a l'aprovació. Vots a favor? No. S'ha de ratificar.
Era un acord de ple, però com va dir...
Vale, pues s'aprova per unanimitat. Passem al número 4. Al número 4. Aprovació del plec de clàusules administratives per a la licitació de l'obra de millora de la pavimentació i serveis de diversos carrers. Expedient 2018 del 9/7, del 009.
És l'expedient número 9 del 2018. Vale. I en l'epígrafe 07.
Vale.
Bueno, dit això, per acord del ple municipal 13/2018, celebrat el dia 28 de desembre del 2017, i amb la finalitat d'executar l'obra corresponent al projecte de l'obra de millora de la pavimentació i serveis a diversos carrers, aprovat inicialment per acord del ple municipal abans esmentat, s'ha procedit per part dels serveis tècnics municipals a redactar els plecs de clàusules administratives particulars que han de regir la licitació d'aquesta obra, mitjançant procediment obert, tramitació ordinària i amb diversos criteris de valoració, els quals han estat informats favorablement per part del secretari interventor municipal. La normativa vigent en matèria de contractació administrativa és el Real Decret Legislatiu 3/2011 de 14 de novembre que aprova el text reforç de la Llei de Contractes del Sector Públic, la Llei 785 de 2 d'abril, Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d'abril pel qual s'aprova el text reforç de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya i el Real Decret Llei 781/86 de 18 d'abril. Per raó del tipus d'obra i l'import estimat del contracte s'ha d'utilitzar el sistema obert i la competència per a la seva aprovació correspon al ple municipal d'acord amb el previst a la disposició addicional segona del text reforç de la Llei de Contractes del Sector Públic. Per fer front a les obligacions derivades d'aquest procediment licitatori existeix consignació pressupostària suficient a l'aplicació 2017-01-1532-61-908 incorporada al pressupost del 2018 com a remanent afectat, tenint la consideració d'inversió financerament sostenible i es finança amb el superàvit de l'exercici del 2016. A la vista de l'expedient tramitat es proposa l'adopció dels següents acords. Primer, contractar, tal i com ja va aprovar el ple del 28/12/2017, mitjançant procediment obert amb diversos criteris de valoració i tramitació ordinària, l'execució de l'obra, millora de la pavimentació i serveis a diversos carrers, expedients 2018-009/07. Segon, aprovar els plecs de clàusules administratives que han de regir la contractació d'aquesta obra pel procediment esmentat. Tercer, sotmetre a informació pública pel termini de 20 dies mitjançant anunci publicat al taulell d'anuncis, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al BOP, els plecs de clàusules administratives aprovades, a l'efecte de possibles reclamacions, els quals s'entendran aprovats definitivament si en el període esmentat no es presenta cap al·legació o reclamació. Quart, convocar la licitació de l'obra establint un termini de 26 dies naturals comptats a partir del següent al de l'última publicació en els diaris oficials BOP i DOC, per tal que les persones interessades puguin presentar la seva oferta. I cinquè, condicionar l'efectivitat dels acords i resolucions que s'adoptin a l'aprovació definitiva del projecte d'obres, així com a la definitiva aprovació del plec de clàusules administratives que han de regular el procediment licitatori.
Bé, això és el plec de clàusules que ja us vam fer arribar a... tot el plec per tal de licitar l'obra de l'arranjament i pavimentació de diferents carrers provinents del romanent de tresoria de l'any 2016. És un plec de clàusules convencional. L'únic que hem procurat, en aquest ja ho vam explicar en la reunió de portaveus, el que primem en aquest plec de clàusules no és la baixa, no hi ha unes millores molt petites, em sembla que són de 12.000 euros, i el que prima el plec de clàusules és la baixa, i també hem corregit el tema de la garantia, que hem posat un topall de garantia de 5 anys perquè no ens torni a passar el que ens va passar en l'anterior concurs, que ens han donat una garantia de 125 anys que va fer guanyar el concurs a l'empresa que se li va adjudicar.
Aquest tema ho vam parlar a Junta Portaveus. Nosaltres el que vam proposar va ser ser a la taula de contractació, però segons la llei no hi pot haver-hi, diguem, un nombre més elevat del que ja hi havia de regidors, no? Però sí que el que voldríem, i ho vam demanar i així vam rebre una resposta positiva, doncs el fet de comunicar-nos quan es farà la reunió d'aquesta taula de contractació per ser-hi de públic i poder supervisar doncs el procediment.
Jo us vam dir que no hi havia cap problema.
Gràcies.
Vots a favor? S'ha aprovat per unanimitat. Passem al punt número 5, moció en defensa de les institucions catalanes.
La democràcia sempre s'expressa a través del poder de decisió dels seus ciutadans i per això la sobirania de Catalunya rau en la voluntat d'autogovern del poble català. Aquests dos conceptes són els pilars de la societat catalana que sempre ha defensat de manera exemplar discutir i debatre idees de forma pacífica, cívica i en un context de diàleg polític. El govern de la Generalitat ha expressat de forma reiterada la voluntat de revisar el marc d'autogovern adaptant-lo als anhels i demandes dels seus ciutadans per disposar dels mecanismes per garantir i millorar la seva qualitat de vida. Aquest procés també ha anat acompanyat de propostes per obtenir un nou finançament més just i adequat els esforços fiscals de la societat catalana. Malauradament, totes les peticions han topat sempre amb una paret per part dels diversos governs de l'Estat espanyol i fins i tot amb l'excusa de la crisi econòmica s'ha fet el contrari, recentralitzar i intervenir les finances de la Generalitat. Les constants negatives han generat que a Catalunya la majoria de ciutadans tinguin avui en dia un sentiment de reivindicació molt més fort. S'ha vist constantment des del 2012 en les multitudinàries manifestacions i mobilitzacions en defensa de les llibertats i del dret legítim a decidir a través de les urnes. La consulta del 9 de novembre del 2014 i el referèndum de l'1 d'octubre del 2017 són exemples clars de la voluntat democràtica de decidir sempre sota paràmetres conciliadors, cívics i serens. Davant d'aquestes reclamacions legítimes no hi ha hagut cap política de mà estesa per part de l'Estat espanyol. L'absència de mecanismes d'arbitratge, d'institucions mediadores i la utilització abusiva, partidista i parcial del Tribunal Constitucional per part del govern de l'Estat ha donat lloc a una crisi de legitimitat democràtica. El govern de l'Estat, en lloc d'afrontar de forma racional un problema polític per la via del diàleg institucional, ha volgut anul·lar la voluntat del poble de Catalunya a través de la judicialització de la política pels tribunals de justícia. Només cal recordar la petició de la Fiscalia General de l'Estat d'investigar més de 700 alcaldes i alcaldesses compromesos amb el dret a decidir a través de les urnes, que ha comportat haver de declarar davant d'un jutge. L'aplicació barroera de l'article 155 de la Constitució Espanyola, una mesura excepcional que s'ha imposat en uns temes que generen seriosos dubtes sobre la seva constitucionalitat, ha comportat que el govern de l'Estat es dissol i substituït les nostres institucions. Així, ha limitat l'activitat i la capacitat de decisió del Parlament de Catalunya. Ha cessat també el govern de la Generalitat i els seus responsables polítics. Ha aplicat mesures d'intervenció extraordinàries per controlar les finances de la Generalitat i per dissoldre i liquidar organismes administratius. Acomiadar personal i facilitar l'espoli del nostre patrimoni cultural, entre d'altres. També, a l'empara d'aquest article, s'han convocat les eleccions al Parlament de Catalunya del passat 21 de desembre. De forma simultània, el govern central va acordar donar ordres a la Fiscalia perquè instés l'acusació contra els representants del Consell Executiu, cosa que va comportar que membres del govern català, començat pel seu president, haguessin de marxar obligats a l'exili i 8 consellers i conselleres van ser detinguts i empresonats després de ser interrogats a l'Audiència Nacional pels presumptes delictes de rebel·lió, sedició, malbaratament de cabals públics i desobediència. 6 consellers han estat un mes a la presó i el vicepresident Oriol Junqueras i el conseller d'Interior Joaquim Forn encara hi són des de fa més de 90 dies. També s'ha acusat de greus delictes a 6 membres de la mesa del Parlament i la mateixa presidenta del Parlament va haver de passar una nit a la presó i va sortir l'endemà després de dipositar una quantiosa fiança i s'han adoptat mesures cautelars contra els altres membres de la mesa. Prèviament, també, es va empresonar de forma preventiva i sense fiança a Jordi Sánchez, president de l'Assemblea Nacional Catalana, i Jordi Cuixart, president d'Òmnium Cultural, i encara romanen a la presó des de fa més de 3 mesos, malgrat haver actuat sempre de forma cívica i pacífica. Igualment, es mantenen diverses actuacions judicials obertes contra altres alts càrrecs del govern i dirigents sobiranistes. La presó provisional és una mesura cautelar que només s'hauria d'aplicar en circumstàncies excepcionals i ben justificades, que clarament no es donen en aquests casos, i resulta evident la manca de solidesa dels arguments legals per mantenir-los a la presó. El món local de Catalunya sempre s'ha caracteritzat per la seva proximitat, voluntat de servei i compromís amb la ciutadania, actuant amb lleialtat i respecte a les institucions de Catalunya i defensant la democràcia. Per aquests motius, l'Ajuntament de l'Espluga de Francolí sotmet a votació. Primer, instar a les institucions de l'Estat a respectar i acceptar la voluntat inequívoca dels ciutadans de Catalunya expressada a les urnes el 21 de desembre. La legitimació de les institucions rau en la voluntat democràtica de la ciutadania quan aquesta s'expressa lliurement el seu vot i encara que ha estat en circumstàncies excepcionals i sense igualtat de condicions, el resultat ha estat diàfan i inequívoc. Segon, exigir la derogació de forma immediata de la intervenció de les institucions de Catalunya i la finalització de qualsevol tutela externa del nostre autogovern, tant per la via emparada formalment en l'article 155 de la Constitució Espanyola com mitjançant la intervenció de les finances de la Generalitat a través d'un control més basat en criteris d'oportunitat i arbitrarietat que de legalitat. Tercer, instar a l'alliberament dels presos polítics catalans, dos d'ells representants polítics catalans elegits pel poble de Catalunya, que continuen empresonats en aplicació desproporcionada d'una mesura cautelar que no té raó de ser perquè no hi ha cap risc de reiteració presumptament delictiva ni d'actuació violenta. Quart, exigir la fi de la persecució judicial de la qual són víctimes les institucions de Catalunya i els polítics i líders socials que s'han implicat en el procés polític català demanant que s'afronti la solució d'aquest conflicte polític per la via del diàleg, la negociació i el reconeixement polític, i en cap cas per la persecució i repressió. Cinquè, notificar aquesta resolució al president del Parlament de Catalunya i a l'Associació Catalana de Municipis i Comarques, AFM.
Bé, a Junta de Portaveus vam pactar d'introduir uns afegitons a l'apartat d'acords, tal com es havia fet el Consell Comarcal que vam aprovar aquesta mateixa moció el dilluns, i es tracta que el punt tercer afegir el retorn i la llibertat de moviments als representants que s'estan exiliats a Brussel·les. I el punt cinquè, que és notificar la resolució al president del Parlament de Catalunya i a l'Associació Catalana de Municipis, afegir també i comunicar-ho a la delegació del govern espanyol a Catalunya.
Bé. Parlar.
Sí.
Bé, aquesta moció, de fet, hi arriba un moment que s'està normalitzant, no?, el fet de presentar aquest tipus de mocions, i aquesta moció no s'hauria d'haver presentat mai, no? Creiem que és una declaració a favor de la democràcia, més que res, és un crit a favor de la democràcia, que respectin les llibertats del poble, i per posar de manifest que els catalans hem tornat a decidir, i cada vegada que hi ha urnes, doncs la democràcia guanya, i en aquest cas ha guanyat també la república. Cada vegada que hi ha urnes apareix la vessant més antidemocràtica de l'Estat, no? Una vessant que té tres components violentes. La primera és la violència judicial, que consisteix a fer una lectura lleugera i interessada de les lleis per perseguir els enemics polítics del règim. La violència policial, que consisteix en atacar els ciutadans amb violència física gratuïta i desproporcionada per intentar evitar allò que no van aconseguir evitar, que va ser la celebració d'un referèndum d'autodeterminació. I també tenim la violència governamental, que és aquella que aplica el 155 per treure els governants que no els interessen o que no els agraden. Creiem que l'actuació del govern estatal, amb connivència i coordinació entre els altres poders de l'Estat, és del tot antidemocràtica. On s'és vist que uns jutges, uns tribunals, uns governs cessin altres governs legítimament escollits pel poble? S'omplen la boca de dir que vivim en un estat on hi regna l'imperi de la llei, i precisament això és el que els delata. La diferència entre un estat democràtic i una dictadura és que en un estat democràtic la democràcia és qui dicta les lleis, i en una dictadura la llei reprimeix a la democràcia. I aquí, a l'Estat espanyol, estem en aquest segon cas. Estem en aquest punt perquè no els ha agradat el resultat de les eleccions, això ho tenim bastant clar, no? Hem votat malament i ara ens castiguen els ciutadans i els nostres representants polítics. Per tant, hem de ser valents i decidits a l'hora de defensar la voluntat del poble. Hem de defensar el resultat de les urnes. Però ja veiem que les paraules poble, democràcia i urnes els hi provoca al·lèrgia. Per tant, presentem aquesta moció per cinc motius. 1. Per defensar la democràcia greument atacada pels qui no accepten el resultat del 21 de desembre. 2. Per defensar el nostre autogovern, tot demanant l'aixecament immediat del 155. 3. Per defensar la llibertat dels presos polítics, dos d'ells representants de la ciutadania i un altre representant de la societat civil, i un quart, en aquest cas ja és exconseller i exdiputat. 4. Per defensar el retorn amb garanties als exiliats. I 5. Per defensar les nostres institucions exigint la fi de la persecució judicial. Aquests són cinc motius, però ho podríem resumir en tres paraules, que vindrien a ser democràcia, i democràcia.
Bé, nosaltres, després també doncs, de l'explicació que ha fet en aquest cas el Josep Maria, doncs, també, i que hi estem totalment d'acord amb el que ha comentat, nosaltres també un dels motius que ens impulsa a presentar aquesta moció, no, i aprovar-la és pel fet de deixar palès que les nostres institucions les han de governar, les han de dirigir aquells polítics i aquella gent que el propi poble català ha escollit a les urnes i no pas als tribunals i la justícia, que per això doncs, estem suposadament doncs, en un estat de plena democràcia, però que últimament doncs, sembla que això queda una mica no, queda bastant en l'aire, no? I per tant doncs, nosaltres ens sumarem també en aquesta moció per tal doncs, d'exigir tots aquests punts que ja s'han llegit a la moció i perquè no normalitzar la situació que tenim en aquest moment, sinó tornar a les nostres institucions a la normalitat.
Bé, doncs vots a favor? S'ha aprovat per unanimitat. Cal entrar un punt d'urgència, que és el projecte de la col·locació de la gespa al camp de futbol que vau parlar a la Junta de Portaveus. Primer s'aprova l'urgència.
A veure, potser caldria que expliquéssiu perquè un projecte d'aquest cost entra per urgència i no pot entrar pel president normal. Tenim en compte que vau posar el projecte dilluns i un projecte d'aquestes característiques és complicat de veure i valorar en poc temps, però quedi clar que no serem nosaltres qui posem traves a aquest projecte, però penso que això s'hauria d'explicar.
Tal com ja us ho vam explicar a portaveus, el motiu de l'urgència és perquè la redacció del projecte, que el fan els serveis tècnics del Consell Comarcal, pues s'ha endarrerit, no d'això, sinó perquè hem tingut tot un munt de coses abans amb PAMs i amb èxits i amb d'això que han anat endarrerint la redacció del projecte i ens interessa que poder-lo licitar perquè quan acabi la temporada del futbol, que és cap allà al mes de maig, mitjans de maig, poguéssim començar les obres de la gespa perquè la següent temporada, la 2018-19, que comença a primers d'octubre, estigui acabada. El projecte té termini d'execució de 2 mesos i mig, però també si després s'hi posen les millores són 15 dies més i són 3 mesos i aquestes coses doncs, tampoc acaben sempre anant tan afinades a temps com voldríem i per curar-nos amb salut hem dit més val entrar d'urgència ara que no entrar-lo al ple de febrer que ens fa perdre un mes tenint el projecte calentet que el teníem dilluns, bueno, el dia que s'ha convocat el ple divendres i doncs escolta, feu-ho per urgència i entenem que és un projecte complicat, un projecte que s'ha de mirar amb més calma potser, però això ha sigut el que ens ha motivat l'urgència.
Bé, l'aprovem? Doncs queda aprovat, senyor secretari.
Per part dels serveis tècnics del Consell Comarcal de la Conca de Barberà s'ha procedit a redactar el projecte de l'obra Millores al camp de futbol municipal d'un import de contracte IVA inclòs de 499.920,78 € i amb un annex de millores valorades en conjunt en 139.649,57 € IVA inclòs. Essent l'import de l'obra superior al 10% dels recursos ordinaris del pressupost del 2018, definitivament aprovat, és competent per l'aprovació de l'expedient al ple municipal d'acord amb l'establert a la disposició addicional segona, apartat primer del Real Decret Llei 3/2011 de 14 de novembre que aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic. Havent-hi, per tant, consignació pressupostària suficient i considerant conforme el projecte presentat i adequat a les necessitats de la pràctica de l'esport del futbol al nostre municipi. Vist l'escrit de l'Agència Catalana de l'Aigua en el que, malgrat que aquesta obra, que no representa augment de volum ni modificació de la morfologia del terreny i per tant no requereix autorització per part seva en virtut de l'article 78.1 del Real Decret 849/86 de 11 d'abril es donen per assabentats de l'obra a realitzar. Per tot això es proposa al ple municipal l'adopció dels següents acords. Primer, aprovar inicialment el projecte de l'obra, projecte de millora de la pavimentació de l'obra de millores al camp de futbol municipal redactat pels serveis tècnics del Consell Comarcal de la Conca de Barberà d'un import d'execució per contracte de 413.157,67 € amb un import d'IVA de 86.763,11 el 21%, que fan un total de 499.920,78. Projecte que inclou com a annex un total de 4 actuacions de millora a executar sense cost per l'administració amb un pressupost màxim d'execució material en conjunt de 96.985,60 €. Segons, sotmetre el projecte redactat a exposició pública pel termini de 30 dies mitjançant anuncis publicats al Butlletí Oficial de la província de Tarragona i al taulell d'anuncis municipal, transcorregut el qual, sense que s'hagin presentat al·legacions, considerar-lo aprovat definitivament sense necessitat de posterior acord, procedint-se a fer la publicació de l'aprovació definitiva al BOP i al DOC i al taulell d'anuncis municipal. Tercer, autoritzar la despesa per import de 413.157,67 € amb un import d'IVA del 86.763,11 al 21%, que fan un total de 499.920,78 € amb càrrec a l'aplicació pressupostària 2018-01-342-69-101 del pressupost municipal del 2018 i, si s'escau, comprometre els crèdits necessaris en els pressupostos posteriors de conformitat amb l'article 174 del Real Decret Legislatiu 2004 de 5 de març, pel qual s'aprova el text reforç de la llei reguladora de les hisendes locals. Quart, establir que pels serveis tècnics municipals procedeixi la redacció del plec de clàusules administratives particulars que han de regir la contractació de les obres d'execució del projecte aprovat mitjançant el procediment obert amb diversos criteris de puntuació.
Bé, com era compromís de l'equip de govern, a l'acabar el pavelló ens vam comprometre a posar la gespa al camp de futbol. Això ja ho vam dir en els pressupostos, doncs, que aquest any seria l'any per la gespa al camp de futbol, i vam encarregar el projecte al Consell Comarcal per realitzar aquesta obra. Aquesta obra contempla així grans trets el posar la gespa, evidentment, al camp de futbol, el sistema de rec, la recollida d'aigües. El sistema de rec vindrà des del Pou del Casal, i l'estació de cloració també estarà en la caseta del Pou del Casal, i el rec serà per expansió al camp de futbol. Amb les millores contempla allargar la grada i posar-hi seients, una primera millora. El sistema de tractament, perdó, el sistema de, el, bé, ja no recordo les millores. Deixa'm el deixo de les millores. Són quatre millores. El canvi dels fanals del camp de futbol, que per il·luminació LED, que sí que la cosa baixarem moltíssim el consum, perquè ara el camp sol consumeix més de 15.000 watts. Hi ha l'ampliació de la caseta de tractament d'aigües per tal de poder-hi posar el que és l'altra millora, que és el telecontrol i l'instal·lació en aquest altre caseta i tot el sistema de cloració ben posat. Les millores pugen aquests 138.000 euros que ha dit el 139.649 € que ha llegit el secretari, i que és un 27% aproximadament de l'obra, i esperem que les empreses adjudicatàries puguin assumir totes aquestes millores. Són quatre millores, cada una són de 30.000 euros, i si quedés una per assumir, doncs hauríem d'assumir-la des d'un altre costat, però esperem que les empreses licitadores puguin assumir la totalitat de les millores.
Bé, nosaltres estem contents de que per fi es pugui posar la gespa al camp de futbol, que ho portàvem al programa tant Convergència i Unió com nosaltres som Espluga. Per tant, amb aquest fet hi estem d'acord, però del projecte tenim algunes preguntes a fer, i això és el cavall. Quina és la qualitat de la gespa que es col·locarà? Quina és la durabilitat d'aquesta gespa? És a dir, quan s'haurà de canviar? I quina garantia dona el fabricant de la gespa sobre la qualitat de la mateixa?
A veure, la qualitat de la gespa és la que està especificada en el projecte. Jo no soc tècnic, tampoc te puc dir exactament, però les durabilitats d'aquestes gespes acostumen a ser d'entre 10 i 15 anys. Depèn també de l'ús que se n'acabi fent i del desgast que tinguin. I per lo que veus veient en els diferents grups, el que ha fet l'equip redactor del projecte és assessorar-se tant amb la Federació Catalana de Futbol com amb diferents camps que s'han fet darrerament, el de Santa Coloma, el de Montblanc, el de Montroig del Camp, i el de, i un d'aquí del Baix Penedès, que són els que s'han fet més darrerament, per buscar el sistema, per saber els pros i els contres dels diferents sistemes, de les diferents qualitats de gespa i tot plegat. I tot, per tot això, sembla que s'ha decidit posar la solera d'asfalt, hi ha camps que la posen de formigó, hi ha camps que la posen sobre el mateix olor, i sembla ser que el que dona millor resultat i el que s'està posant ara, gairebé tots els camps s'estan fent, aquest any se n'han fet dos o tres aquí a la demarcació, l'any passat, perdó, i són sobre asfalt, i les qualitats de la gespa s'ha buscat una qualitat que permet aquesta durabilitat no et puc dir tècnicament és la gespa, no sé, perquè no ho sé, però sobretot que s'ha buscat que tingui una relació qualitat i durabilitat de la gespa, adient com s'està posant a tots els camps de futbol de per aquí. També hem vist camps de futbol que han fet alguna putinada, no? Us expliquem a Portaveus, que era un del Baix Penedès que van posar sobre el mateix tutu i no es va posar la lona protectora perquè no creixés les herbes, i els està creixent la herba per damunt de la gespa artificial, no? Vull dir, la cosa... però bé, el nostre sistema va sobre asfalt, no?
Una altra cosa és que, bé, la gespa artificial s'ha de regar abans d'utilitzar la instal·lació, perquè si no els esportistes poden prendre mal. Hi ha previstos 6 canons de reg de gran potència, i tenint en compte l'escassetat d'aigua que tenim periòdicament a l'Espluga, volia saber quina quantitat d'aigua creiem que està previst que sigui necessària per regar el camp. Ja es dic que la teoria del pou del Casal, i una altra cosa que ja ho vam preguntar a Portaveus, però que no acabem de veure com és que no s'ha previst ja la reutilització d'aquesta aigua.
Bé, no s'ha previst per un tema de pressupost, perquè hem entès que era més prioritari totes les altres millores que s'han fet en el camp, i perquè la reutilització d'aquesta aigua és un sistema car. És a dir, hem fet totes les conduccions perquè tota l'aigua vagi parar en un mateix lloc, i el dia que decidim pujar-la per tornar-la al seu origen, però clar, l'aigua aquesta s'ha de tractar, s'ha de filtrar, i és un sistema car i encaria molt el projecte, i no, amb el pressupost que teníem no ho podíem assumir, per això no s'ha fet, però sí que el que es fa pensant en la futura reutilització de l'aigua.
I la quantitat d'aigua sabem...
Pel que em va dir el tècnic, un rec, depèn del rato que li tinguis, no? Però un rec així intensiu pot gastar uns 12.000 litres d'aigua.
I això no ens farà tontollar l'aigua de boca?
Esperem que no. També quan tenim més problemes d'aigua és a l'estiu, evidentment, i a l'estiu no hi ha futbol. El futbol s'atura el mes de maig, juny, i torna com ens torna a reprendre passat l'11 de setembre. Per tant, l'època més de l'aigua, el camp de futbol no s'utilitza, i per tant esperem que no es faci trontollar l'aigua, i després també tindrem en un futur, podem tenir el suport de la conca externa, no?
Esperem que se'n faci un ús adequat de l'aigua.
Adequat, i la gent del futbol s'ha de mentalitzar de que l'aigua és un bé escàs i de que s'ha de regar quan convingui regar-ho, i no regar-ho a la babalà, perquè si no... aquests esportistes gasten aigua, està claríssim.
I també estan previstes alguna millora als vestidors?
No.
No,
perquè aquests vestidors, com sabeu, estan afectats pel pla parcial vinent de Riu-sec, qui passa el carrer per damunt, i...
Però fa molts anys que ja estan afectats.
Fa molts anys que estan afectats. Si hem anat fent millores, ara estan... vam fer un tercer vestidor i hem anat fent millores en el vestidor, i a l'estar afectats ens aniran a parar al costat del pavelló quan el pla parcial Milmanaset els faci. De totes maneres, els vestidors del pavelló també es poden utilitzar pel camp de futbol. El pavelló, el futbol normalment juguen el dissabte al dematí, la majoria de partits són el dissabte al dematí, que el pavelló no s'acostuma a utilitzar, i pot compartir. A banda que el futbol tenim un acord amb l'Institut Joan Amigó per utilitzar els vestidors de l'Institut, així quan tenen més gent del Conte, més equips diferents del Conte per jugar. I ara vam fer aquest tercer vestidor, que és el que els hi ha alliberat amb ells el tema de l'equip femení i de més, i la qual cosa doncs està...
D'acord. I una última pregunta. El ple passat es va comentar de la construcció d'un mur de contenció amb les pedres del riu, que això està
és un
previst,
tema,
o...
És un tema que està tractant el David amb l'ACA. Jo només sé que havia de pujar, no sé si ha pujat, havia de pujar, encara no ha pujat, no? No ha de pujar la setmana que ve o l'altra, el tècnic de l'ACA per mirar-s'ho i veure què es pot fer, per si està treballant.
Ah, sí, perdona. El tema, i el tema de l'assegurança de la gespa es podrà fer estant afectat al camp de futbol?
De moment el camp de futbol no
és inundable.
De moment no té cap assegurança al camp de futbol, que jo sàpiga, i no tampoc ho hem mirat. Quan estiguem fent la construcció, doncs mirarem si la companyia asseguradora ho vol assegurar, o és possible d'assegurar-ho, però...
Bueno, és normal que el camp de futbol ara no estigui assegurat perquè no és una instal·lació...
Bueno, també té el seu cost, quan t'entres l'aigua, també té el seu cost reparar-lo, no?
Sí, sí, però clar, ara sí que tindria un cost si
vingués una riuada... Intentarem assegurar-lo si ens ho permet la companyia asseguradora. Si no ens ho permet, som conscients que fem un camp de futbol amb una zona inundable 500, o no usem inundable 100, és igual, i que el fem allí, però tampoc no veiem massa d'això, és canviar d'ubicació al camp de futbol per això. Esperem que tampoc no... Espera, quan hi va haver l'aiguat de l'any 94, el camp de futbol va estar afectat per una zona, el córner que toca el riu sec, de la porteria més o menys cap al córner que toca el riu sec, un amunt, jo diria, que menys d'una quarta part del camp de futbol. I hi havia terra, i va haver molt afectat perquè hi havia terra, aquí hi haurà asfalt, hi haurà de més. Jo penso que tampoc... A veure, igual l'endemà fa un aiguat d'aquells que no ha fet mai de la vida i ho rebenta tot, però vaja, amb pluges normals. No s'ha d'haver fet, no s'ha d'haver afectat.
Home, més que res, perquè aquest tipus d'inversions, doncs, al ser exposades en un lloc de risc, i són inversions, diguem, que són cares, són inversions cares, doncs, que convé quan es fa el projecte, doncs, tenir previst quin sistema d'assegurança tenir per assegurar-ho, no? Perquè també és molt difícil que et caigui un llamp, però és que nosaltres ja ens va caure un llamp a la ràdio i tampoc estava assegurat. És això que ens preocupa, no? Que poden passar coses que no estan a la nostra mà d'evitar-ho, però per això estan les assegurances.
Nosaltres, quan estigui el camp de futbol acabat i mentre estigui realitzant, mirarem la companyia asseguradora per assegurar-lo. Tampoc ara no té sentit assegurar-lo perquè el que et cobreix és l'assegurança de l'obra i quan sigui el camp realitzat, us mirarem d'assegurar-lo.
Bé, doncs, vots a favor? S'ha aprovat per unanimitat. Passem al punt número 6, informes de presidències i regidories. Jo només, bueno, informar, que crec que ja se us va dir a la Junta de Portaveu, de que el pròxim ple, el ple del mes de febrer, doncs el farem el dia 1 de març. També informar de que, així com l'any passat ja vam demanar on ens va venir des de Diputació uns tallers adreçats als joves, als nens de primària de les escoles sobre el tema d'estalvi energètic i bueno, conscienciació. És un taller que es diu Guardians Energètics, és perquè els nens doncs, a casa seva doncs, vigilin una miqueta doncs, aquest estalvi i ajudin els pares a fer una miqueta de conscienciació sobretot plegat, i dir que inicialment no ens ho havíem de donar, però al final doncs, ens ha arribat aquest taller. Aquest taller ja es va valorar molt positivament per part de les dues escoles i ens el van tornar a demanar. No sempre toca les mateixes escoles, però al final enguany l'hem aconseguit. També explicar, ja penso que una vegada ja us vaig fer una petita notificació de tot això, però ara ja està concretat, que iniciarem un taller sobre cuidar la teva salut emocional o apren a estimar-te, va sobre el tema de l'autoestima i el tema de les emocions, i aquest taller fins ara el fèiem subvencionat a través de l'Institut Català de la Dona i l'Ajuntament ficava una part, no? Doncs com que l'últim que vam fer doncs tothom va fer una demanda de que es tornés a fer, que no els importaria doncs de fer-se càrrec d'una part, de pagar una part com a alum, com a participant, i l'Ajuntament faria una petita subvenció. Doncs ho hem estat mirant, ho hem muntat I bé, doncs farem un taller de 20 hores. La setmana que ve procedirem a fer la publicació. Està previst que comenci el dia 20, sempre i quan tinguem un mínim de 15 persones apuntades a aquest taller, perquè surtin els números, evidentment. I bueno, aquest taller es farà a l'antic institut, si tot va bé, i es farà de 6 a 8. I per la meva part, doncs no tinc res més. Penso que ja ho vaig dir, però sí. També he dit que aquell taller no, els cursos de música o sensibilització cap als nadons, doncs dic que ha començat ara durant el mes de gener, que n'hi ha 4 nens apuntats, que era el mínim que demanaven, i simplement a veure com va. Jo tinc que anar a veure, li vaig dir a la Sara que em faria molta gràcia d'anar a veure com funciona tot això, perquè realment no és una cosa que no s'havia fet mai aquí a l'Espluga. I ja està.
Bé, bona nit. En primer lloc, doncs, informar que la segona setmana del mes de gener, coincidint doncs que les instal·lacions els museus municipals estaven tancats, la cova, la fascina i això, doncs a part d'aprofitar per fer manteniment periòdic que hi anem fent, doncs es va aprofitar també per fer unes jornades i unes sessions de treball amb el personal de l'oficina de turisme de la cova i de tot el tema turístic d'aquí de l'Espluga, no? Es van fer doncs sessions tan enfocades doncs, a la formació continuada a nivell turístic com doncs de treball en equip, diferents sessions, no? Que va ser una demanda doncs que ells ens havien fet en el seu moment, doncs i es va quedar amb ells, ja es va acordar que coincidint amb aquesta setmana que és de tancament, però que ells segueixin treballant, doncs es farien aquestes sessions i doncs que van ser molt positives, molt productives i doncs hi han mostrat el seu interès doncs de cara al, perquè això es fa un cop l'any, no? Quan coincideix en aquesta setmana, doncs han mostrat el seu interès en poder-ne fer més sessions doncs perquè van ser prou fructíferes. Llavors dir que a nivell de la biblioteca el dia 15 de gener es va realitzar, que ho havíem informat que està pendent de fer-se, doncs es va realitzar un conte contes en anglès que es deia The Color Monster i que venia fruit d'un conveni doncs, que l'Ajuntament a través de la biblioteca té amb la Universitat Rovira i Virgili amb la Facultat d'Educació Infantil i de Filologia Anglesa. El que fa la universitat doncs, és oferir biblioteques, les biblioteques que s'hi vulguin adherir doncs, a l'alumnat per poder fer pràctiques amb aquests contacontes. Era la primera vegada, tot i que fa 3 anys que nosaltres hi estem inscrits en aquest conveni, doncs clar, això se'ls ofereix a l'alumnat i ells han de tenir doncs, la disposició no, de venir aquí a l'Espluga a fer-lo. Doncs ara era el cas perquè eren alumnes que eren de l'Alt Camp i llavors doncs, els més propers doncs, van poder venir fins aquí, perquè si no, doncs, si són de Tarragona, doncs a vegades escollien biblioteques més properes, i dir que va ser un èxit, que la biblioteca es va omplir de gom a gom doncs, per seguir que compte contes, i nosaltres doncs, així ho hem comunicat també a través d'una carta que m'ha enviat a la mateixa URB, no? Doncs, amb la satisfacció d'aquest compte contes que ha anat i la disposició doncs, de seguir-hi col·laborant sempre que vulguin, doncs els rebrem els alumnes en pràctiques per fer aquestes sessions. Dir també que ahir, precisament coincidint que era l'últim dimecres de mes, va engegar, ahir va ser la primera sessió reunió informativa, perquè el que hem previst doncs, encara aquest 2018 és engegar un club de lectura infantil per nens d'entre 9 i 12 anys, val? Doncs per iniciar-los en el món de la lectura, i el que vam fer doncs, és al principi del mes de gener fer-ne la difusió i veure doncs, si tenia acollida o no tenia acollida, i dir doncs, que estem molt contents perquè de moment ja s'hi han inscrit 8 nens i nenes interessats en aquest club de lectura infantil, i que la intenció doncs, és que funcioni una mica com ja funciona el d'adults. Un cop al mes es reuniran, en aquest cas és l'últim dimecres de cada mes a la tarda, es reuniran doncs, tots aquests nens per comentar i exposar i fer alguna mena de treball també amb aquell conte que han llegit al llarg del mes, i llavors doncs, un cop hagi acabat el comentari d'aquell conte o d'aquell llibre que hagin llegit, se'ls entregui el següent pel mes següent. Dic que ha tingut molt bona acceptació i que inclús doncs, hi ha algun infant que mostra d'interès de fora de l'Espluga, perquè doncs, és el primer club de lectura infantil que funcioni a nivell comarcal, no n'hi ha cap d'infantil encara, i algun nen doncs, que també s'ha interessat, i bueno, doncs, suposo que acabaran de mirar si els hi quadre per una agenda o el que sigui, però hem tingut interès i de moment doncs, n'estem contents. Dir també que aquest mes de gener, el dia 12 de gener precisament, va tenir lloc la primera jornada de l'edició del Bifasang d'aquest any, que com ja vam dir es celebrarà el primer cap de setmana del mes d'abril, però es va acordar que uns mesos previs al festival el que faríem era doncs, per també involucrar-hi la gent dels instituts, tant d'aquí de l'Espluga com de Montblanc en aquest cas, el que es faria doncs, vinculat amb el concurs de relats juvenils que també s'ofereix durant el festival, doncs, és poder fer algun tipus de taller o de sessió formativa de relat negre per adolescents, no? Llavors, per trobar-hi una mica d'atractiu, perquè no sigui doncs, una activitat més que intentés posar en calçador doncs, als instituts, el que es va fer és buscar la possibilitat de que fossin Mossos d'Esquadra, que són també escriptors de novel·la negra, els que poguessin fer aquestes sessions. I dir que vam comptar doncs, amb la presència de 3 Mossos d'Esquadra escriptors que van fer les sessions tant a Montblanc com a l'Espluga, que en total entre Montblanc i l'Espluga hi van participar prop de 180 alumnes i que tots doncs, van quedar molt contents pel fet de que va ser un taller molt pràctic, perquè doncs, el ser mossos i explicar-ho doncs, una miqueta també en primera persona, el que van fer va ser una mica la reproducció dels fets, no? Els ensenyaven a relatar, a escriure aquests relats com una mica en primera persona, no? Agafaven alumnes, doncs, els feien que un era el jutge, l'altre era el policia, l'altre era el criminal, i a través d'allò doncs, feien el relat, i val a dir doncs, que des d'això, després d'aquesta sessió, hem parlat amb les diferents tutores dels instituts per a veure doncs, quina havia sigut la rebuda, no? I de dir doncs, que elles han notat doncs, una certa motivació a això i creuen doncs, que la participació aquest any al concurs de relat juvenil doncs, creixerà, cosa doncs, que ja ens satisfà perquè era en aquest cas l'objectiu d'aquestes jornades. I per últim dic que aquest mes de gener, de fer la setmana passada, va venir-nos a veure una empresa de telefonia, en aquest cas de l'empresa MassMòbil, que ha mostrat doncs, el seu interès en poder fer el desplegament de la xarxa de fibra òptica aquí al municipi. Ells ens han exposat una miqueta doncs una mica d'avantprojecte, no, de quina és la intenció, el que va ser doncs que ells previ a fer aquest el replanteig final de com faran el desplegament, el que volen fer doncs és també una mica el que es dediquen a fer és fer prèviament una mica un porta a porta a tot el municipi per parlar també doncs, amb tota la ciutadania de l'Espluga, no? Per exposar una mica el projecte i perquè doncs, la gent sàpigui què és el que realment aporta aquest projecte. No? Nosaltres, de moment, l'únic que ens han demanat des de l'Ajuntament, perquè nosaltres el que volíem saber una miqueta doncs, quina era la part tècnica, no? d'aquest projecte, si això suposava doncs, penjar més cables o soterrar cables o el que sigui. Ells utilitzen tot el que són les infraestructures del traçat que ja té, en aquest cas, telefònica, si hi ha punts que es pot soterrar, doncs es soterre, si no passen doncs, conjuntament amb el mateix cablejat que telefònica, per tant no requereix fer cap creuament nou ni res. I ells doncs, ara l'únic que ens van demanar és si nosaltres doncs, a nivell d'Ajuntament, doncs, i també ens hi vam oferir nosaltres una miqueta per no trobar-se si ells pretenen anar una mica porta a porta, doncs, perquè la gent d'aquí del municipi sàpigui que serà aquesta campanya doncs, a nivell d'Ajuntament, ja sigui via pregó, evando o així, doncs, poder informar els veïns de que hi haurà aquesta campanya perquè no sigui doncs, una miqueta que doncs, és freqüent, no? Que a vegades ven gent que el del gas, el de la llum, no sé què, no aprèn, doncs si una mica a nivell institucional des de l'Ajuntament s'avisa a la gent que hi haurà això, doncs que la gent no li agafi per sorpresa. Ells després, doncs, quan vegin una miqueta també la resposta de la gent, doncs decidiran com estiguin, però estem en la línia de poder dur a terme aquest desplegament. Per la meva part, res més.
Bé, per la meva banda, informar que han començat a treballar els 4 treballadors del pla d'ocupació, són dos paletes, un PO i un pintor. Els paletes han estat aquests dies refent un mur que havia fet caure en el parc fluvial les arrels d'un arbre, sanejant tota aquella zona i refent aquest mur. Ara estan acabant la vorera que ja es va començar amb l'anterior pla d'ocupació del cementiri, la vorera de l'esquerra del cementiri entrant per la porta principal, la vorera de l'esquerra que en van fer una part amb l'altre pla d'ocupació, i ara aquests dies estan acabant l'altra part d'aquesta vorera. i després aniran a fent altres obres pel casc antic, evidentment, i el pintor el tenim en el pis del carrer de les Parres, el pis que ha expropiat l'Ajuntament al carrer de les Parres, que l'estem pintant tot, tant la fusteria com les parets i sostres, perquè la intenció de l'Ajuntament és, un cop estigui aquest pis rehabilitat, posar-lo en un lloguer social. També informar que el pavelló està a la seva fase més que final. Hem tingut un problema en les darreres setmanes amb la tanca pel hockey, perquè l'empresa que va instal·lar-la no era la mateixa que estava projectada i no complia la normativa, la van haver que reparar, van haver que refer-la, i ha sigut el que ha estat endarrerint més el tema del pavelló. El que més està pràcticament tot acabat. Avui acabem de posar les fustes que van baix de la valla, la fusta per jugar al hockey, i ja hi ha la llum connectada, la setmana que ve s'ha de connectar el gas i l'aigua, i el pavelló estarà pràcticament acabat. I ara, com a Ajuntament, posarem de veure la urbanització exterior i algunes cosetes que han quedat pendents en el projecte, com és una connexió amb un conversor per poder connectar un grup electrogen en cas de manca d'electricitat, el mateix grup electrogen de l'Ajuntament, evidentment, i que això és una cosa que farem fora del projecte, i també tota l'organització exterior, bàsicament una vorera al costat del pavelló, perquè sobretot la banda que toca el riu sec, hi ha la terra directament al costat del vidre, i això, a banda que és més perillós, a més s'embruta molt més, i allí la intenció és fer una vorera com la que hi ha a l'altre costat, aquesta de 2,5 metres d'amplada, de formigó fratesat, igual que la que està fet igual que l'altra, i il·luminar una miqueta l'exterior del pavelló amb fanals, perquè tot i que el pavelló, quan està en funcionament i el ser de vidre, doncs dona llum a tota la zona, també doncs creiem que il·luminar una miqueta més aquella zona exterior. Avui, per exemple, s'han deixat perquè ho veiéssim l'efecte, un LED que hi ha sota la marquesina del davant, i tota una tira de LED de punta a punta, i la veritat és que dona força i il·luminació, però evidentment s'ha de reforçar tot amb fanals, i són una de les coses que farem en aquests propers dies, i estem a l'espera una miqueta per la inauguració del pavelló, de si hi ha govern, de si no hi ha govern, però com que la cosa pinta molt malament, al final haurem d'acabar decidint nosaltres quin dia inaugurem. L'altre dia de la fira, amb el conseller Turull, que va ser conseller de presidència, que és d'on penjava la Secretaria General de l'Esport, li vam comentar i diu: a més, espereu que hi hagi govern. Però clar, encara no havia passat lo d'aquesta setmana, i esteu una miqueta a l'espera, que tampoc volem que ens envien un funcionari de Madrid i no veure el pavelló, no? I per tant, o convidant el secretari general de l'esport, o si no, ens haguem fet una inauguració casolana i la farem nosaltres i ja està. Però ens deixarem 10-15 dies de marge per resoldre si hi ha govern o no hi ha govern, i si veiem que la cosa s'eternitza, pues, el 155 el que no ha de fer és que inaugurem el pavelló, més a més, no? I per la meva part, res més.
Bona nit. Jo aquest mes he estat plenament dedicada a el que ha sigut la nit d'entitats, no? Que des d'aquí doncs voldria que quedés en acte, que ara ja agraeixo i agraïm molt la feina de la comissió de treball. Comentar doncs que la nit d'entitats va començar amb el joc del Perche, que s'hi van inscriure 13 entitats, cosa que valorem molt positivament. L'objectiu del joc del Perche era dinamitzar i implicar una miqueta més les entitats en la nit, i creiem que va funcionar. En el sopar hi vam ser un total de 227 persones, i en el nou sistema de votacions per internet doncs vam tenir un total de 337 votants vàlids i 23 que van ser nuls, que vol dir que o no eren majors de 16 anys o no estaven empadronats a l'Espluga. En general, doncs, la nit d'entitats, de moment tenim una valoració positiva, a falta de comprovar els resultats de les enquestes, que ja els anunciaré el proper ple, i a falta de fer la reunió de valoració amb la mateixa comissió de treball. Després, comentar que ahir mateix ens vam reunir amb totes les entitats esportives per parlar una mica de la normativa dels dos pavellons, perquè creiem que en el nou pavelló doncs volem començar fent les coses molt ben fetes, i potser en el pavelló actual no s'estan fent tan ben fetes com pot ser doncs, tenir cura del material, deixar la porta ben tancada quan marxem, no abusar de les llums, mantenir la neteja. Llavors vam aprofitar per remarcar una mica les dues normatives. Els vam explicar també com funcionaria tot el tema de les claus en el nou pavelló i també vam decidir els horaris que tindrien les entitats, que en aquest cas els que la faran servir ara mateix seran patinatge, futbol sala i hoquei. Encara no són definitius perquè els hi vam fer una proposta i ara falta acabar d'omplir els buits segons les seves demandes. I per últim doncs, comentar que tenim prevista fer una reunió amb la nova junta de l'Associació de Joves a Ubengen i després tot seguit aprofitar per fer una trobada amb els joves o un fòrum local de joventut per comentar una mica, doncs, ja el venim fent cada any per saber una mica doncs, què ens demanen i quines són les seves peticions. I per la meva part res més.
Sí, bona nit. Aquesta setmana s'ha presentat l'arranjament del francolí entre el pont de l'estació i el pont de la Palanca. L'any passat ja es va presentar. Enguany s'ha fet un projecte avalat per tècnics. De fet, enguany tenen més cèntims. Bueno, s'han compromès que ho farien. Després s'està acabant de treballar una part de... aprofitant, com us vaig explicar el dia que vam fer el projecte de les 100 fonts, aplicant aquell projecte a camp, i s'ha demanat doncs, bueno, una part d'aquell projecte, a veure si compleix agricultura, i el financien al 100%. A la vegada, també amb la mateixa línia d'ajuts, el que s'ha demanat és asfaltar el camí de la Cometa, l'últim tram fins al Manatxo, o la Font de l'Oca. Allí han puesto que l'aigua passi canalitzada, i cada vegada, doncs, vull dir, allò, si no s'asfalta no hi ha solució en aquell camí. Cada any hi tenim l'Ajuntament, de fa molts anys, cada any hi tenim de repassar un parell de vegades, esclar, amb el seu cos. També s'ha demanat per urgència, diguéssim, que ho paguin al 100%, no per urgència de rapidesa, sinó pel que costa la feina. També els caçadors, al final, l'altre dia em van dir que començarien el del fartet, ara que han entrat en veda i que no poden caçar, i bé, i es manté el conveni que es va signar al seu dia, de que ells posarien la mà d'obra i adequarien la casa i l'Ajuntament els hi pagaria el material. I després, el dilluns, van fer reunió a l'Horta de Dalt i, segons me van dir, i potser ja m'ho pot explicar més bé, segons vam parlar amb un dels vocals, doncs, que, bueno, estaven per fer un conveni, buscar el que s'havia parlat algun dia. Farem un conveni, ells que estigui bé per totes les parts, i amb això, doncs, bueno, ja ho anirem explicant. I ja està.
Bé, passem al...
No?
Passem al punt de pregs i preguntes.
Bueno, l'altre dia us vam enviar un missatge per WhatsApp que hi havia una farola que no funcionava al carrer de Bonavista i em penso que encara no està arreglada.
Jo al mateix moment que m'ho vas passar i ho vaig passar
a premsa d'electricitat, i després vaig parlar amb ell per telèfon i em va dir que ho faria i ja li recordaré. Okay.
Després també hi ha altres dos que no funcionen, un està a la plaça i l'altre està a darrere de l'església, al costat de la... Sí, al darrere.
Bueno, ho passarem al Prats.
El
problema és que amb alguns d'aquests fanals, jo crec que el que la Bella Vista és que necessita un elevador per arribar dalt. O el camió, treure el camió de la brigada i el que comporta. Però hi ha altres coses que li recordaré.
Molt bé.
Jo tinc una pregunta respecte a lo que havíem parlat abans de l'aigua. Teniu alguna actuació prevista per aconseguir més aigua abans d'executar les obres de l'aportació de l'aigua al CAT?
L'actuació que hi ha prevista és la connexió que ja se sap del pou del Fartet al dipòsit de Sant Miquel, que estem a l'espera d'una autorització per realitzar l'obra, per portar-hi la llum i realitzar l'obra de la Junta Provincial d'Urbanisme, i de moment hi ha aquesta. I de fet, des que hem fet la interconnexió de dipòsits no hem hagut de fer cap tall d'aigua, que en fuster que tot continuï igual. El que nosaltres el que pensem és que el règim de sequera cada vegada és més rigorós i cada vegada és més problemàtic, i si no tenim un règim de pluges gran, doncs podem tenir problemes en un termini no gens llarg de temps, més aviat curt, i l'aigua del CAT ens asseguraria aquesta, el no tingué que fer restriccions d'aigua en un futur. Nosaltres esperem que en els propers mesos no hi hagi d'haver problemes, però tot i que ho dic amb la boca petita, perquè la sequera és molt gran i el pou de la Vial encara ara se'ns para per sonda. Vull dir que no necessitem reforçar-la amb el pou del Garber, però se'ns para per sonda, perquè quan torna a arrencar tornem a recuperar el dipòsit de Sant Miquel, i clar, és el que hem dit sempre, no és el mateix regular amb 3 milions de litros com fem ara, com abans que regulàvem amb 400.000 litros, i per tant és molt més, quan se'ns para el pou per sonda podem recuperar i no ens fa falta, i tenim encara la reserva del pou del Garber, que no l'hem utilitzat tot l'estiu, no l'hem utilitzat des de l'estiu del 2015, que va baixar més de 14 milions de litros.
No, aquest estiu...
No, el 16 no s'ha fet servir el pou del Garber, no. Perdona, el 17. El 16 s'ha fet servir, el 17 no. El 16 van baixar uns 15 milions, 14-15 milions de litros, i aquest any passant no s'ha fet servir, i continuem tenint la reserva d'aquest pou, i quan connectem el pou del Fartet, doncs hi ha una ajuda més, però són ajudes petites. A més, l'estudi que ens van fer en el seu dia des de la Universitat de Geologia, ens va dir la Facultat de Geologia, i ens van dir que no busquéssim grans quantitats d'aigua, perquè les plugues el que podem trobar són pous com aquest del Fartet o com aquests que hi ha per aquí al peu del Bosc, que 7, 8, 10 mil litros, com el mateix que tenim a Sant Miquel, com el del Fartet, com el del Josa, com el pou del Garber, que el pou del Garber és excepcional l'aigua que té, perquè el pou del Garber quan comença a treure aigua treu de 17, 18, 19 mil litros, després el temps va baixant a 14, 15, 12, i quan aquest estiu del 2016 ens va baixar fins als 10-11 mil litros que ens traia els últims dies, però després ja va ser mentre les pluges i ja va estar aclarit el tema, no?
Amb dates, lo de connectar el pou del Fartet, no teniu dates d'algun...
El pou del Fartet tenim el projecte aprovat, i no podem treure la licitació fins que hi hagi l'autorització de la Junta Provincial d'Urbanisme, que esperem que vagi, si no la propera, la següent, perquè ja fa dies que ho tenen, i quan tinguem l'autorització de la Junta Provincial licitarem l'obra. Tan ràpid com puguem. A més, el David, com sabeu, és membre de la Junta Provincial d'Urbanisme, insisteix perquè es posi l'ordre del dia d'una vegada, això ja.
Llavors, a l'últim ple, senyor Antonio va comentar de construir unes petites basses al barranc de la Santíssima Trinitat, bueno, de Sant Miquel.
Sí,
és correcte. Que tenies que parlar amb els del Penin, crec, si no recordo malament. Tens algun comentari d'això?
No, el projecte està aprovat. Tot està conforme. Vam anar a fer la visita de preobra, I el que falta és al final que de Barcelona signin, que suposo que serà pel febrer o el març.
Bueno, les dates són una mica perilloses, però... Vale. I llavors també hi havia un altre tema, que era d'una subvenció que es van denegar per fer el... l'aclarit de la zona del... Crec que relacionat amb el projecte de les 100 fonts, que es va denegar, que llavors vas dir, ho demanaré a Agricultura. És el mateix tema?
No, són temes diferents. Completament diferents, perquè un va relacionat amb l'aigua i aquest de la, del dipòsit de Sant Miquel, encara que parlem del dipòsit de Sant Miquel, és de boscos. Com allò és influència del paratge, de territori, tenen de fer ells un informe favorable per fer la tallada. Quan ja van fer l'informe favorable per fer la tallada, Agricultura van dir que no era de propietat nostra, que això és un requeriment que fem, però que el catastre surt com a Generalitat de Catalunya. I això ho havíem demanat a la Diputació, i la Diputació per aquest fet van treure punts i van dir que quan ho tinguéssim aclarit que els hi tornéssim a demanar. Va ser quan, ja que és de la Generalitat, ho vam demanar a Agricultura. En aquest projecte que hem presentat ara no hem demanat res, perquè, com us vaig dir, jo considero que si és d'ells s'ha fet un no un requeriment així oficial, no, però doncs se'ls hi ha dit que allò és un tema perillós per l'estiu, perquè si es posa foc part de les tuberies, si no es cremen, quedaran inservibles i tindrem un problema tots plegats, principalment els habitants de l'Espluga. I en ello estamos. El tècnic responsable o la tècnica responsable de la Conca està elaborant un informe, suposo que abans de l'estiu, a càrrec de la Generalitat o d'Agricultura d'aquí a Tarragona, hi faran una intervenció. Perquè el fotut és que ni a l'Ajuntament pagant ho podem fer.
Vale. Gràcies.
Jordi, havies comentat que MassMobile s'havia interessat per desplegar la fibra òptica a l'Espluga. Qui és el desplegament a l'interior de l'Espluga o que arribi la connexió a l'Espluga, o les dues coses?
No, és el desplegament de tota la fibra a tots els carrers de l'Espluga. És el desplegament de tota la xarxa. La fibra, de fet, ara ja arriba fins a l'altura de l'autopista. És la connexió fins a tot el nucli urbà, urbanitzacions...
Llavors és la connexió i el desplegament.
Sí.
Després, una pregunta, perquè abans hem parlat de la llei de barris i... Bueno, de fet, hi ha el comitè d'avaluació i seguiment de la llei de barris que en aquesta legislatura no s'ha reunit. No sabem si s'ha de reunir cada any, si és que no cal que es reuneixi.
No, el qui convoqui el comitè de seguiment de la llei de barris és la Generalitat, i si vull dir que no l'han convocat, perquè estan a la fase molt final, i suposo que ho acabarem amb el comitè en el que s'haurà d'aprovar aquest informe final que parlàvem abans, i suposo que ho haurem allà, però qui el convoqui és la Generalitat. I els ha deixat de convocar també perquè és que ja hi havia molt pocs diners a gastar, perquè estem estirant de les escorrialles des de fa dos o tres anys, més que res per aguantar el tema del treball als barris, perquè ja l'hauríem pogut tancar fa dos anys, dos anys o tres, però el fet de no tancar-ho, i com que podíem encara anar-la allargant, doncs ens permetia optar al treball als barris, que és la cosa més important que tenim aquests darrers anys de la llei de barris.
Val, d'acord, gràcies. Després, el tema del pavelló, havies comentat que s'ha portat la canalització de gas, no? Entenc que la caldera és a base de gas, perquè no s'ha optat per instal·lar una caldera de pellet o d'algun altre sistema.
La caldera només és pels vestidors i per l'aigua calenta, i l'aigua calenta també va reforçada amb les plaques solars que haureu vist que hi ha a la teulada, sí. I el tècnic redactor va creure, suposo que per costos, perquè la pellet és més cara, amb la de gas. No, no és més cara, ho vam mirar, ho vam mirar, i és sensiblement més cara.
Ja, però el pavelló del combustible és un altre.
El pavelló amb 1.020.000 euros i bé, es va optar pel gas, a banda que el pèl·let, és el lloc per acumular el pèl·let i que la caldera és més cara, després potser surt alguna cosa, algo més econòmic, però si no poses un lloc així, si no poses un silo gran amb pèl·let i demés, si has de fer uns saquets com la tenim la del Casalet, doncs és un problema, no? I al final vam optar per la de gas.
Val, després, alguna vegada hem fet alguna intervenció sobre el fet de que gent, bueno, a part que sobre les voreres, no, i que hi ha impediments perquè la gent pugui passar. Creiem que el dret a circulació és important en un poble, ja sigui pels que anem a peu, no amb cotxe, amb caminador, amb crosses o amb cadira de rodes, i etc. Però pot semblar una cosa menor, però quan alguns cotxes aparquen sobre les voreres impedint que la gent pugui circular amb normalitat, poden causar molèsties, no, fins i tot accidents. Fa pocs dies, bueno, hem sabut que una veïna va caure quan intentava passar per l'espai que deixava lliure un vehicle aparcat sobre la vorera, no? Va passar amb dificultats en l'espai que hi havia entre el cotxe i la paret. Bueno, va patir una luxació a l'espatlla i té el braç immobilitzat. Aquest tipus d'accidents es podrien evitar si entre tots hi poséssim, doncs, a la nostra part, no? Tant els veïns mirant de no aparcar sobre les voreres, no? com l'Ajuntament demanant als vigilants municipals que vigilin, i en el cas de trobar algun vehicle mal aparcat que impedeixi el pas d'algú altre per la vorera, doncs que el vigilant informi al veí que no pot aparcar allà dalt i convidar-lo a retirar el vehicle el més aviat possible. No cal posar multes, només cal posar-hi, diguem, de la nostra part. Més que res preguntar si teniu previst, doncs, controlar el tema de que no s'aparquin sobre les voreres pel fet que impedeixin el pas de gent.
Ho tenim previst sempre, Josep Maria. El que passa que, com sempre, és el mateix. És un vigilant per tot el poble i l'incivisme de la gent. Els vigilants fan mans i mànigues perquè la gent tregui els vehicles, doncs, tan mal aparcats, i si no, doncs, multant. Hi ha gent que és completament reincident i que porta dos i tres i quatre multes. I què? N'hi ha que, a més a més, són insolvents i tampoc les paguen. I va acabar a base, va a la seva reclamació,
li acabaran
embarcar el cotxe. Però si amb tres multes no escarmentes, bueno, posem la quarta i la cinquena, però com ho faràs? No l'agafaràs del coll perquè tregui el cotxe? No ho pots fer. I si no, hi ha una miqueta el civisme per part de la gent amb el vigilant que hi ha pel carrer, és molt difícil tenir tot el poble controlat. El vigilant ja incideix en la mesura que pot, però tant parlant, perquè abans de posar una multa més ens estiguem més a comentar-ho al veí, però clar, quan un vehicle ja reincideix, ja no li tornem a dir, ja no li direm tres vegades, vés a treure el cotxe, doncs se l'acabem multant.
Nosaltres som més partidaris de posar pilones que de posar multes, o a primera instància, doncs, informar, no? Perquè hi ha llocs que potser la gent és reincident i potser, doncs, si no es troba una solució permanent o no s'arriba, doncs, perquè clar, és que hi ha llocs que no hi pots anar caminant a peu per la vorera, has de creuar per la carretera i això no pot ser.
Estem completament d'acord.
Pot haver un accident a altres nivells i aquí estem, bueno, doncs, quan la gent decideix que té el dret d'apropiar-se de la vorera i que allí no permet passar ningú, doncs això pot provocar, això jo crec que ho hem d'explicar, i que la gent es conscienciï que la vorera és perquè hi passi la gent, i que, bueno, doncs també hi trobem a faltar, doncs, aparcaments i llocs, no? Evidentment, però la vorera creiem que és prioritari, doncs, que es deixi lliure. Això, fer una mica de campanya de consciència i explicar-ho, no posar multes, ja ho hem dit, però sí que explicar-ho, no? que això no seria així. Després, bé, la persona que ha patit aquesta caiguda, doncs, necessita assistència per poder fer les feines del dia a dia. L'Ajuntament ha ofert cap tipus d'ajut directe amb aquesta persona, o si, per exemple, el tema de la borsa de voluntaris, si podia ser una solució per oferir algun tipus de suport, no?
Gràcies. Bé, a mi també m'ha arribat el tema aquest d'aquesta persona. Ja està passat a serveis socials, jo també he de parlar amb la treballadora social, i evidentment han de valorar el cas, perquè també hi ha altres entitats enmig, s'ha de valorar tot plegat a veure què se li pot oferir o què necessita, no? En funció del que necessiti, se l'oferirà. Però això ja està en mans de la treballadora social, eh? I en quant... M'has fet una altra pregunta? No, el del tema del voluntariat, sí. Primer, ella, aquesta persona ha de fer la sol·licitud i s'ha de tenir clar que el voluntariat és un tema d'acompanyament, o sigui, no li farà, si m'entens, no farà el que fa una persona de servei a domicili, una cuidadora, no ho farà, aquesta persona li pot fer companyia, companyia. O sigui, no està obligada més, no? Companyia, sortir a caminar per acompanyar-la, però un voluntari no, no supleix la tasca d'un servei a domicili, vale? Bueno, ho ha de demanar, també.
Val, no, estaria bé com que estiguéssiu a sobre, perquè clar, que el fet que hi hagi un cotxe aparcat sobre la vorera, doncs l'Ajuntament també hi té part de culpa si permet que els cotxes hi aparquin, crec que s'hi hauria d'estar a sobre. I d'altra banda, el tema dels plans d'ocupació, també vam demanar a l'últim ple si estan en marxa, doncs, de mirar de revisar aquests forats que hi ha als carrers que ja vam comentar el ple passat, per evitar caigudes, perquè a casa també n'hem tingut una altra, doncs també
està a la llista del que és el pla d'ocupació, però prioritzat aquest mur perquè estava molt malament, i l'obrir del cementiri perquè creiem que s'ha d'acabar, que va quedar mig fer, i després ja quan entrarem a fer això i a fer unes altres coses s'han de fer a dalt d'an del MIC B i a més.
Val, gràcies.
Sí, també dels plans d'ocupació està pendent de la contractació dos tècniques, em sembla. Com tenim algun avenç sobre aquest tema?
El tema de les dues tècniques, el que sí que està clar és el que sí que d'això és que s'ha allargat el termini, que poden acabar a 31 de desembre, si no m'equivoco. Per tant, tenim més marge per contractar, però hi ha un problema, que han de ser menors de 23 anys, perquè un tant per cent dels que contractes amb tot el pla d'ocupació ha de tindre menys de 23 anys. I com que tots els paletes, APO i operaris són majors de 23 anys, les dues tècniques han de ser menors per complir les ràtios que marca. I el problema és que no n'hi ha, com ja no hi havia els que vau assistir, qui va assistir a les entrevistes de vosaltres, tots els que van venir eren majors d'aquesta edat, doncs tenim un problema que i si està treballant amb el SOC i amb la gent que està a l'atur per trobar aquestes dues tècniques.
Sí, un altre tema. El dia 1 de gener, com cada 6 mesos, es va canviar al costat on s'aparquen els cotxes al carrer Sor Maria Torre. Sí, sí. Ah, ho he dit bé. Bueno, cal tenir en compte que el dia 1 de gener és un dia bueno, que el dia abans o el mateix dia la gent se'n va a dormir tard i això, i una part important de la població doncs celebra el cap d'any, i es veu que el matí mateix del dia 1 de gener es van multar, els vigilants municipals van multar alguns vehicles que no havien fet aquest canvi de lloc d'aparcament. Potser caldria una mica de flexibilitat precisament aquest dia. Potser a l'1 de juliol potser no caldria, però a l'1 de juny...
Però ens passa el mateix,
eh?
Ens passa el mateix l'1 de juliol que l'1 de gener. Sí, ens passa el mateix. El que passa és que la gent potser va dormir més tard, el que vulguis, però ens passa el mateix l'1 de juliol que l'1 de gener, i a més, en aquell carrer hi ha algun tema personal, diria jo, entre alguns veïns i quan vam fer això de passar-ho cada mig any, que abans, si recordeu, era cada 15 dies, que llavors teníem el xou cada 15 dies, ara ens hem estalviat un munt de xous, doncs 22 xous, i hem deixat més de 24, hem passat a dos, però hi persiste i continua siguent, vull dir que no...
Potser, no sé, dic jo, potser la gent no hi pensa... Potser sí, no sé, però potser la gent no hi pensa, i potser podria pensar l'Ajuntament i fer algun avís d'alguna manera.
Has de fer un evando cada dia 31 de desembre i 30 de juny.
Penseu que els...
Reserveu que hi ha el canvi d'això, podria ser una solució.
Seria un ajut.
Perdó, podria ser una solució.
Vam comentar el ple passat, lo de les cadenes per tancar allò a la plaça del Casal. Encara
sí.
No...
Mira, ahir quan vaig veure amb els de la brigada, va ser una de les feines que vam encarregar, que es pinti la ratlla groga que va des de la vorera de la vorera nova que es va fer al Barça del Casal fins a l'entrada
del jardí dels Francolins i que al mateix temps que es pinti aquesta vorera es posi la cadena. En principi, i a més amb un sistema que d'alguna manera s'hagi d'anar amb una clau anglesa per treure-la perquè la gent no la pugui baixar, perquè això és el que ens passava, que la gent la despenjava i la posarem amb un sistema que quedarà pues, fixada i suposo que el proper ple us podrem dir que ja està fet.
També, bueno, ja fa uns mesos que es va aprovar el del Consell Sectorial d'Entitats i volíem preguntar per quan està previst el del Consell General de Participació.
De moment també, com l'altra vegada vam parlar d'aquest tema, dir que el que posàvem en marxa de forma imminent el sectorial d'entitats perquè és el que tenia més necessitat de reunir-se, l'altre doncs de moment l'hem anat posposant també perquè encara no hem abordat tampoc cap tema que creiem que sigui de moment encara susceptible per aquest Consell, però bueno, el podem constituir quan creguem oportú perquè també, vull dir, com que ja es va fer també l'aprovació i el fet de tirar-lo endavant, doncs quan vulguem podem procedir a fer les bases i aprovar-lo, no hi ha cap impediment de fer-ho.
I abans, Eric, has comentat el tema de les claus, o el funcionament de les claus del pavelló, si podies fer una mica d'explicació de com funcionarà. Gràcies.
Sí, el nou pavelló portarà un sistema de claus amb botons i amb targetes, o fins i tot amb el dit, per tal que nosaltres tinguem controlat en tot moment qui entra i qui no entra, i només funcionaran en els horaris que tu tinguis previst, perquè ens trobem ara que hi ha dies a les 4 de la tarda que el pavelló està obert i hi ha gent a dins patinant que no tenen reserva, o hi ha equips de fora que tampoc no tenen reserva, no, per gestionar una mica tot això. És a dir, però si tu dius que el hockey entrarà de les 5 a les 7, la porta t'obrirà de les 5 a les 7, no t'obrirà a les 4, ni t'obrirà el dissabte, ni t'obrirà el dilluns, i d'aquesta manera sabrem en tot moment qui és l'últim que ha accedit, qui ha accedit amb quina clau, i en tot cas, si veiem que algú està fent un mal ús, doncs la podrem desactivar directament des de l'Ajuntament.
Sempre hi haurà uns mateixos responsables de cada entitat.
Bueno, això està per veure com ho fem, però en tot cas sabrem qui les té i sabrem qui ha estat l'últim que... També hi ha un avantatge en el pavelló nou, que és que com que no hi ha activitats del casal, que no hi ha pilates, ni ioga, ni tot això, qui entrarà durant la tarda allí seran els de hockey i sabrem que aquell dia hi ha hagut els de hockey, no? Llavors, o els de patinatge o els de futbol sala, eh? No, les dic. Però que ens serà més fàcil en aquest sentit.
Bé, alguna pregunta al públic? Sí? No? Dos?
Ho sabré? Gràcies. Bona nit. Sobre el que insinua l'Antonio, bueno, el que ha dit, doncs vam constituir quatre companys, una junta, i vinc en representació de l'Horta d'Amunt. Llavors, les inclemències meteorològiques i el que anem vivint, vam demanar un ajut de part de l'Ajuntament i vam insinuar uns 200 euros a l'any. I si us sembla bé... Sembla bé la quantitat aquesta?
Ja, home, això no va per aquí el ple, és un tema, això és un tema que hauràs de tractar amb el regidor corresponent, amb l'Antonio en aquest cas, sí. Però no és un tema que hagi d'aprovar el ple, això va amb les subvencions que fa l'Ajuntament i, no, i com pugui fer l'Horta d'Amunt o com pugui fer a la secció del hockey, ho pugui fer a més. I...
Bueno, amb l'Antonio ja ho vam...
Bueno, però no és un tema no és un tema que vagi al ple, vale. En tot cas la regidoria dels seus fons pues destinarà el que hi hagi d'anar, però no és un tema...
Sí,
no et donarem la contesta aquí al ple.
És el que he explicat una mica abans, el que havia explicat l'última vegada,
sí.
I el que vaig explicar el vostre representant quan me va vindre a veure.
Uh-huh.
Jo em sembla que el tema, i el dia que hi eres tu també em vaig explicar, jo em sembla que el tema és fer un conveni, un acord, perquè l'Ajuntament pot col·laborar amb altres i altres podeu col·laborar amb l'Ajuntament, amb l'aigua sobrant de la séquia i omplir en benefici de tota la resta de pagesos i de tota la resta de gent que omplia la base del Llana. Esclar, això, doncs,
quan s'hagi fet l'acord de conforme a la vostra part a nivell d'Ajuntament, doncs s'hagi també s'hagi avalat aquest acord, encabat, suposo que es deu tindré de presentar aquí el ple, més no que ho sàpiguin tots 10 regidors restants. I a partir d'aquí, doncs, vull dir, es fa una signatura i els condicionants i la col·laboració que pugui fer tant amb els regants vostres, que crec que els horts és una part important de l'estètica, i assegurar l'aigua, tant per Valdres, pels regants, com pel que necessiti el mateix poble. Vull dir, en aquest cas, doncs, ja et repeteixo, la bassa del Jan, però la cosa és no aquí el ple dir que sí o que no, o això, sinó que és plantejar unes condicions i...
Bé, bueno...
Sí.
Perdoneu, és un tema que s'ha de fer el conveni primer i després ja tot això ja es parlarà. O sigui, no és un tema que s'hagi de parlar aquí en el ple, vale? No, bé, no passa res. Es fa la consulta i t'ho diem. Pues quan arribem a fer el conveni, pues ja es parlarà de tots aquests temes, vale?
Una altra cosa volia comunicar, que és competència del Consell Comarcal, oi? Però hi ha molta gent que és amant del reciclatge i volia intentar a veure si hi ha algun tema, algun sistema de què es pugui reciclar millor, que per part de l'Ajuntament pogués, si es cau, col·laborar amb algú, no ho sé.
Ja es fan campanyes per part del Consell, es fa tot el tema de conscienciació, el que passa que això ja saps que costa molt i al final és cada persona en funció de què hi pensa, però realment ja s'estan fent les campanyes que s'han de fer per part del Consell.
Ja.
No podem anar al darrere de la gent obligant a que faci aquest reciclatge, és un tema de conscienciació i encara crec que estem molt lluny. Però ja s'estan fent campanyes, almenys així. No ho porto jo aquesta regidoria, però em consta que es fan, que és el que podem fer.
Gràcies per la meva part, res més.
Vale. Gràcies.
Sí, quan he arribat el secretari a llegir l'acte i m'ha semblat que es feia algun comentari per part del regidor Vidal sobre Sant Miquel o l'aigua. I després el regidor Rossell ha fet una pregunta sobre aquesta qüestió. Jo a propòsit d'això voldria fer un suggeriment. El mes passat, el 28 de desembre, no vaig poder pujar, com és habitual, no vaig assistir al ple, però vaig saber, com ha sabut tothom a l'Espluga, que l'Ajuntament va acordar sol·licitar 150 mil·litres diaris de l'aigua de l'Ebre al Consorci d'Aigües de Tarragona. Per subvenir, va dir el senyor alcalde, principalment les necessitats de comunicar-ne. Bé, és conegut de tothom i de l'Ajuntament, especialment el rebuig d'Espluga Viva, agrupació a la que represento, a l'aigua de l'Ebre. Però també entenc que, donada l'escassetat que hi ha actualment, no s'ha hagut de fer restriccions, però no en sobre, que una aigua tan bona com la de l'Espluga, o almenys la fam li té, quasi que és mala guanyada, és un estral amb una indústria com Cunicar, que gasta 100.000 litres diaris per rentar aquelles pobres bèsties que allí se sacrifiquen, no? I per tant trobaríem encertat que si portés aigua de l'Ebre, més tinguent en compte que arribi a la vidriera, que és a 500 o 600 metres d'allí. Però clar, la sorpresa i el mal de cap és que no és aquesta la intenció, sinó portar-la al dipòsit de Sant Miquel des de la Pasquala, que és la partida on arriba l'aigua de l'Ebre per subministre de Montblanc, travessant tot aquell peu de muntanya, el barranc de Sant Joan, el barranc de la Tossa, el barranc de l'Ermita, fins a Sant Miquel, i després una altra trobaria que travessi el Pla de Cervera, el riu, la carretera, fins a Conigarn, amb 4 o 5 quilòmetres de distància, que suposo que multipliquen almenys per 10 la despesa que ocasionaria, m'imagino que a l'ACA, perquè s'ho ha de pagar les plugues, estem arruïnats per sempre, que només hi ha 500 o 600 metres d'allí. El senyor alcalde va dir l'altre dia, avui no és aquí perquè ho confirmi, li preguntaria, que la tubria que va a la vidriera és insuficient. Bé, jo he parlat amb persones que han treballat molts anys a Incasol, he parlat amb persones actualment que són a l'ACA i que no comparteixen necessàriament el criteri dels seus directius, i m'ha dit que si no hagués sigut la crisi econòmica i s'haguessin instal·lat els serveis que era previsible a les 200 hectàrees que va comprar Incasol des de la vidriera fins al Pla de Valentí, aquesta zona s'hauria sortit d'aigua de l'Ebre, però no del que vingué de Montblanc ni de l'Espluga, sinó allargant aquest ramal que el senyor alcalde diu que és insuficient i que arrenca des d'abans de Montblanc venint de Prenafeta i de Barberà. Bé, la idea de portar l'aigua a Sant Miquel ja és vella, no és d'avui. L'Agència Catalana de l'Aigua té la intenció, això es pot dir aquí perquè ho saben moltes persones, d'enxamplar la xarxa. En un futur llunyà es vol connectar amb el Segarra-Garrigues, que ha d'entrar a la conca per Santa Coloma, i preparant això ha dit l'ACA que l'aigua de l'Espluga és dubtosament bona perquè està carregada d'arsènic. Això és perquè ens preparem. Per altra part, el Consorci d'Aigües de Tarragona, tothom ho sap, suposo, té 4 metres cúbics per segon comprats a l'Ebre que no es consumeixen. S'han de col·locar en algun lloc, i aquell lloc, un dels llocs, som nosaltres, no? Per altra part, també suposo que ho sap l'Ajuntament, el Consorci d'Aigües de Tarragona cobra íntegrament els litres d'aigua que se li concreten. De manera que si concertem 150.000 litres, els hem de pagar tots. I si el Conicar només en gasta 100.000, els altres 50, o ens els bevem o els tornem, però els hem de pagar. Això fa que molts municipis, que van concertar una quantitat de litres per completar les seves fonts pròpies, hagin acabat consumint aigua de l'Ebre enterament, perquè si la paguen i no se l'han de beure i l'han de tornar, doncs mal que mal, com que quan ens morim el mateix dia, que tardem uns quants anys, paguem-la i gastem-la. Bé, davant d'això, davant del risc que l'aigua de l'Ebre que ha d'anar a Sant Miquel acabi venint a cases nostres, jo i moltíssima gent, suposo a l'Espluga, suposo que la majoria ens preocupem, i per tant, tinguem en compte que hi ha alternatives que l'aigua de l'Ebre vagi a Conigarn, des de la vidriera. L'aigua de la Masia del Fartet, que es connectarà, suposo, pròximament a la xarxa. En aquests moments, si no ho sap l'Ajuntament, ja li dic jo, és la secció de boscos i recursos forestals perquè autoritzin travessar aquella muntanya. L'embassament del que tantes vegades ha parlat d'Espluga Viva i que s'ompliria perfectament de l'aigua que ens obre durant l'hivern. Tinguem en compte això, actualment Espluga Viva no té representació a l'Ajuntament, no perquè no traguéssim prou vots que en vam treure de sobre, sinó per un fet que s'ha recordat eternament per vergonya del municipi, però en nom de les persones que ens van votar, en nom dels que no ens van votar però que no volen aigua de l'Ebre. Jo suggeriria a l'Ajuntament, millor dit, als regidors, a tots els regidors, que tinguin ben present les conseqüències de l'acord del dia 28 de desembre. Perquè si aquestes conseqüències, que no són altres que l'aigua de l'Ebre acabi vingant a casa nostra, actualment no, però un ajuntament més poc escrupulós un altre dia ho pot fer. Si aquestes conseqüències es produeixen, l'acord d'aquell dia haurà sigut una innocentada que el poble no perdonarà. Dit això, també vull fer evident que algú, tinguent en compte aquestes alternatives, farà el que calgui perquè no vingui.
Molt bé, ja estàs?
Sí.
A veure, mira, podràs tornar a lluir, podràs tornar a fer això que t'agrada tant, de defensar l'antiaigua de l'Ebre, de fer tot aquest... Mira, tornaràs a estar a la teva salsa. Bueno. L'acord que va prendre l'Ajuntament és simplement de tornar a ascendir el Consorci de l'Ebre.
Sí, sí.
L'únic acord que s'ha pres és aquest. S'està redactant un projecte i en funció de les necessitats de l'Espluga decidirem tirar endavant o no tirar endavant la connexió de l'aigua de l'Ebre. Però el que tenim clar, des de l'equip de govern, l'hem tingut sempre, a pesar de l'oposició d'Espluga Viva, l'hem tingut sempre, és que l'Espluga necessitarà estar connectada a una xarxa externa perquè la nostra aigua no ens donarà suficient aigua ni qui hagués l'embassament. Perquè si se recordes fa un ratet, he estat explicant que la bomba del Pou de la Viela se'ns para per sonda el mes de gener i el mes de desembre 7 i 8 hores parada, i que recuperem el dipòsit però se'ns torna a parar. Doncs si això ho hem de traspassar a un embassament, el règim de pluges de cada vegada és molt més, hi ha molta més sequera en aquest país, i per tant nosaltres el que diem és que volem la connexió a una xarxa externa, que la volem donar a Cunicarn, que no la volem donar a l'Espluga si tenim aigua de l'Espluga. Hem repetit per activa i per passiva. Escoltes el que vols.
Sí, no, però ho entenc perfectament.
La volem donar a Cunicarn, no la volem donar a l'Espluga si no en tenim necessitat. Ara, si hi ha la necessitat, que tinguem l'opció de dir, senyors de l'Espluga, tenim bandos, tenim pregons, tenim ràdio, a partir de demà, degut a la sequera, es donarà aigua de l'Ebre. Això és la voluntat de l'equip de govern. I la gent que en vulgui consumir, que en consumeixi, la vulgui estar, que la gasti. I qui no, doncs que no ho faci. Però hem de tindre a la gent de l'Espluga, pots dir, o et quedes sense aigua o tens aigua de l'Ebre. Doncs,
no sé. Sense aigua, Joan, no ens hi quedem.
I a Tarragona es deuen estar morint a cabassos, perquè clar, fa molts anys que en gasten d'aigua de l'Ebre en moltes pitjors condicions de com està ara, i no s'estan morint a cabassos i estan agafant una epidèmia de càncer per l'aigua de l'Ebre,
no,
tota aquesta apocalipsi
no dels tractors
de l'aigua
no
de l'Ebre.
No sabem que sigui l'apocalipsi, però tampoc sabem de què es moren. Saludable no és, jo no m'ho crec.
Hi ha una mortalitat molt més alta a Tarragona que la resta de Catalunya perquè beuen aigua de l'Ebre?
Doncs mira, alguns tipus de càncer són 5 vegades més elevats a la demarcació de Tarragona que a la resta de l'estat espanyol.
Pots fer tanta demagogia com vulguis.
T'invito a que vagis a Sanitat a Tarragona i t'ho ensenyaran.
Des de l'equip de govern tenim clar el que volem per tindre solucionada l'aigua dels espluguins. Després ho haurem de debatre amb tot el ple i haurem d'arribar a un acord. Però des de l'equip de govern tenim clar que el règim de pluges actual i tal cap on sembla que ens aboca aquests darrers anys, és a tindre problemes d'aigua, i el que no volem és tindre problemes d'aigua. Hem fet moltes coses per l'aigua, ho he dit abans, hem fet moltes obres per l'aigua i hem fet moltes obres per tal d'optimitzar l'aigua de l'Espluga. I gràcies a això, gràcies a aquella interconnexió de dipòsit que es va fer fa 8 o 9 anys, no hem hagut de fer cap més restricció. Si no és que fet aquesta interconnexió de dipòsits que nosaltres des del pla director que vam redactar ja en parlàvem, i que es va acabar realitzant, faria molts anys que els estius no hem tingut de patir talls d'aigua. Amb aquesta interconnexió de dipòsits hem pogut regular. Veiem que això pot anar pitjor, i per tant volem tindre una solució, i sabem que tenim un gran consumidor d'aigua que no té cap inconvenient en fer servir l'aigua de l'Ebre, i que aquesta aigua de l'Ebre que faci servir ell és la que enviarem, és la que agafarem del CAT, i la que no la faci servir, si no la necessitem nosaltres no l'agafarem, que no la volem. Sabem que la de l'Espluga és millor, tots ho sabem, que la de l'aigua de l'Espluga és millor, però el que no volem és deixar els espluguins sense aigua.
Donem l'opció a fer preguntes, però crec que a vegades això se converteix en un debat que crec que no toca. Per això dic que em sembla molt bé la seva opinió, però crec que ja n'hi ha suficient. Bona nit.